El sabadellenc Haruna Diaby ja torna a jugar a futbol.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Bon dijous, i segurament aquest sigui un nom que no us sonarà massa o que no us dirà gran cosa. No és un esportista conegut, però sí que té una història personal brutal al darrere, de superació, que venim seguint i explicant aquí a la ràdio des que va passar per un mal tràngol ara fa més d'un any i que ens alegrem que ja hagi arribat al seu últim capítol. Bàsicament, va tenir un intens mal de cap fins que li van veure que havien d'operar-li del cervell, traient-li una part del crani, després unes setmanes al taulí ingressat. Per precaució, quan va tenir l'alta mèdica, no va poder jugar a futbol perquè no podia rebre cap cop al cap, fins que en una segona intervenció, en una segona operació, li van acabar de reconstruir tot el crani. Ha passat el temps, ha tornat a jugar després de tot un any sencer en blanc, el seu segon de cadet. Ara ja és juvenil, i no diríeu mai que va ser el primer que va fer quan es va reincorporar. Doncs sí, una rematada de cap. Milita l'última categoria del futbol juvenil i insisteixo que no és un nom famós en el món del futbol, però avui em venia de gust arrencar el programa remarcant la seva història de superació. De seguida l'escoltem a ell i al seu entrenador i president, José Sac, en el reportatge que han preparat el Sergi Parc i el Marc Cortín després de visitar-lo a la Sabadellenca.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb aquesta història més humana, arrenquem avui amb el Toni González un dia més al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Segona victòria còmoda del Barcelona a la Champions de futbol femení. Ahir les de Pere Romeu van golejar 0-4 a la Roma. Avui a 3-7 l'Atlético rep el Manchester United i a les 9 el Madrid visita el PSG. A més, Frenkie de Jong ha renovat amb el Barcelona fins al 2029. Complirà així una dècada sencera de blaugrana. Més Barça, triomf de l'equip d'handbol, 30-34 a la pista de l'Eurofarm Pelister Nord Macedoni. El sabadellenc Aleix Gómez va anotar 5 gols i l'equip d'Ortega se situa ara segon del seu grup de la Champions. A més, l'Espart Girona ha sorprès el campió de l'Eurolliga femenina a la seva pista, a Praga. L'Uni es va imposar ahir per 60-75, insisteixo, contra el vigent campió no només d'Europa, sinó també de la Supercopa Europea. Les de Roberto Íñiguez lideren el seu grup d'Eurolliga femenina. Un apunt més del món de la cistella. A l'Eurocup masculina, el Baxi Manresa va batre l'Apoel Jerusalem 101-94 en un partit eclipsat d'entrada per la manca de públic i després per les protestes als accessos al Congost. Sumari de l'Hotel Suís.
Es comenta la recepció.
De seguida escoltem una entrevista amb Sergi Segura, gairebé a peu d'autocar, a punt de pujar-hi per fer el trajecte entre Sabadell i Les Roces, que és on l'equip avui dormirà abans del duel de demà a Alcorcón. Bona part del programa estarà centrat en aquesta prèvia del centre d'esports, també en el post d'una derrota ajustada més que les últimes contra l'Atlètic Barceloneta en l'estrena de la fase grups de la Champions del Keio Natació Sabadell. I a la segona part del programa tindrem molt futbol, juvenils, per exemple segona catalana, aquesta història que us dèiem de l'Haruna Diaby, o també la prèvia del Sabadell femení.
L'actualitat de la primera ref.
L'Algeciras ja enfila camí de Cartagena, igual que el Sabadell, camí de Madrid, als partits de demà a la categoria. El cartell de l'FC, per cert, no té pèrdua, eh? Toca la maestro, diu, i un muntatge del seu entrenador Javi Rey, que és gallec, tocant la guitarra com si fos Paco de Lucía, l'il·lustre músic d'Algeciras. Partidazo al cante, afegeix l'equip albinegre. A més, el perfil oficial de la primera ref destaca el Fortí del Tarassona a casa. 0 gols en contra del Tarazona, igual que el Bilbao Atlètic i que el Sabadell. Avui és l'aniversari de Tarsi Aguado, fill de l'exarlequinat Tarsi Aguado també, i rival demà, ja que juga l'Alcorcón, que l'ha felicitat amb una foto de quan era nen. A més, a Múrcia ha parlat el davanter Flacus i acabem amb una que podria ser perfectament la següent capela, la noti curiosa. La Voz del Sur publica un lladre que ha estat detingut 55 cops roba a l'estadi de l'Atlético Sanluqueño i el propi club andalús posa la captura de la notícia acompanyada del tuit «Estamos nosotros para que nos roben».
La notícia curiosa.
El Marroc va utilitzar els seus tres porters ahir a les semifinals del Mundial Sub-20 contra França. El titular, Yanis Benchaouch, es va lesionar, el va suplir Ibrahim Gomis, però en el minut 125, segon canvi de porters, va entrar als penals Abdelhakim El Mesbahi i, a més, va aturar-ne dos. Va ser clau, va passar de ser tercer porter a l'heroi.
De quin partit no estarem pendents?
De l'amistós que arrenca les dues entre l'Esquendia i el Baixkimi.
I a les xarxes socials.
Els periodistes que segueixen els Celtics acostumen a jugar un partit de bàsquet entre ells cada temporada. Doncs bé, el tècnic del conjunt de Boston, Joe Mazzulla, ha decidit que enguany no seria així, sinó que seria un entrenador del club contra premsa. I el resultat ho diu tot. Al final del primer quart, en 12 minuts de pressió a tota la pista dels tècnics, els entrenadors guanyaven per 57-4 als periodistes.
Avui celebra el seu aniversari.
El futbolista sabadellenc i exarlequinat Miguel Ángel Lozano i l'exjugador del club i extècnic del futbol sala Sabadell femení Óscar Fernández. I per últim, a la intel·ligència artificial avui li preguntem qui és el principal candidat per trencar la ratxa d'invicta de l'Alcorcón al seu estadi de Santo Domingo.
És difícil predir quants partits més allargaran la ratxa. L'últim va ser el 22 de desembre contra l'Eivissa. Crec que podrien allargar-la 3 o 4 partits més. Els propers rivals que passen per allà són el Sabadell, l'Algeciras, el Sevilla Atlético, el Marbella, l'Atlético Madrileño, el Tarazona i l'Hèrcules. Per plantilla i història recent, crec que els dos que poden tenir més opcions són el Real Murcia i l'Atlético Madrileño.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va! Entrem en matèria. Un dia molt estrany, és dijous, però és prèvia de partit fora de casa. A més, demà a les 7 del vespre, el Sabadell visita Santo Domingo, un estadi maleït. Demà el Vitoria en parlarà al llibre de registre aquí a l'Hotel Suís. Però aquesta no entrarà al trivial dels dimarts, perquè si no seria ben senzilla. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Evidentment no tens, no guardes ni un sol record positiu de Santo Domingo.
No, i a més algun de molt negatiu. I no per la derrota, sinó perquè algun en concret gairebé va deixar sentenciat, en aquell cas, i em refereixo evidentment a la temporada, l'última temporada de segona divisió A, on el Sabadell va tenir opcions a l'última jornada, recordem-ho, però quan vam sortir de Santo Domingo 15 dies abans, gairebé ho vam donar per finiquitat el tema.
De fet, allà és on Antonio Hidalgo, encara amb una opció molt remota de salvació que passava per sumar-ho tot i que punxessin els rivals, com gairebé va estar a punt de passar, va dir la frase aquella de no sé qui s'asseurà aquí en aquesta cadira, però el Sabadell tornarà a la categoria donant per fet el descens. I sempre diem que, en certa manera, l'equip va baixar dues vegades. Va baixar al Corcón i 15 dies més tard ho va fer també a Miranda, a Anduba, després d'il·lusionar-nos en va tots plegats. Però és que si repasses la resta, són 6 visites, 6 derrotes, incloent-hi la Copa que, si recordes, Fito Miranda, el primer any de l'època de segona amb Lluís Carreras, va avançar el Sabadell i després a les acaballes van acabar remuntant el partit també els madrilenys. És una plaça realment maleïda, eh? Ja el present diu que és fotuda, però és que si mires l'històric, pel Sabadell se li han nuagat sempre.
Sí, és cert que sempre que ens hem enfrontat, evidentment, ha estat, com dius, amb l'excepció aquesta de la Copa, però sempre ens hem enfrontat a segona A, per tant, amb un Sabadell, diguem així, de perfil baix o de pressupost baix respecte a un Alcorcón, que bé, ha tingut temporades on realment ha estat flirtejant fins i tot amb un possible ascens a la màxima categoria, a la primera divisió. No se li ha acabat de donar en aquest sentit, però per contra, bé, anem a veure, amb aquest canvi de categoria, és cert que l'Alcorcón torna a ser un dels candidats, ara també en aquesta categoria de bronze, per pujar a final de temporada, però com a mínim veurem l'experiència de la primera federació, encara no l'hem viscut mai, veurem com se li dona al Sabadell aquesta visita al conjunt alfarero, com se'l coneix.
Sí, en català seria terrissaire, però sempre he tingut el dubte de si és potser massa agosarat parlar de l'equip terrissaire.
Ja saps que algú diu que el que estem acostumats, com per exemple Matalasser, sí, altres nomenclatures o denominacions, si no són tan habituals, millor dir-les en castellà, bé.
En fi, que és jugar contra la història, igual que hi ha estadis fetitxe o talismans com Ipurua, doncs sembla que el de Santo Domingo no hi ha manera. Des del 22 de desembre, l'Ibiza va ser l'últim en guanyar allà, que porten 9 victòries i 4 empats. No sé si són 4 o són 6, ara ho repasso, però vaja, són això, un any sencer, 2025... que no hi ha manera de sumar el més 3 allà. Per tant, en certa manera, el vestidor, el Sabadell o l'autocar que estan en camí de Madrid ja, si no em dius el contrari, segur que hi ha molta gent que sí que fica... Mira, si em diu el Vitori que sí que són 4 empats. Que hi ha molt entrenador i jugador que li dona voltes a aquests temes, que li agrada el tema de l'estadística, que diu, que no ho ha fet ningú, calla, que contradirem fins i tot a la IA, que avui deia que el Murcia i l'Atlético Madrileño s'hi ha de dir algú per trencar la ratxa.
Ahir ho sentíem, de fet, en la roda de premsa de Ferran Costa, aquí en directe a l'Hotel Suís, vam sentir com també se li preguntava per la circumstància que aquest any el Sabadell ja ha fet saltar una banca, que va ser la del Nuevo Mirador, on tampoc feia això, gairebé 9 mesos llargs que ningú no era capaç de sumar de 3, doncs té un altre repte, el Sabadell, per tornar-ho a repetir, per què no, i ser el primer equip que aconsegueix derrotar l'Alcorcón a casa seva en aquest 2025. No ho va aconseguir ningú en el en final de la temporada passada. Anem a veure si en aquest inici, que per ara els madrilenys també s'han fet forts al Fortí de Santo Domingo, demà el Sabadell, insisteixo, és capaç d'aconseguir-ho, és capaç de sumar de 3, pel que significaria, d'entrada, mantenir-te invicte en aquesta sensació de no haver perdut després de 7 jornades. I en segon lloc, Adri, ja posats, perquè trencaries la dinàmica d'aquests 2 empats consecutius que s'han encadenat i tornaries a guanyar, fet que no es dona des de la visita del Villarreal B a l'estadi de la Nova Creu Alta.
L'última hora, tu has passat avui per la Nova Creu Alta, últim entrenament fins fa una estoneta, l'equip que enfila ja camí de les Rozas, que és on dormirà per carretera, no per AVE, no per tren ni per avió, i no sé què t'has trobat allà, com ha anat l'últim entrenament, abans d'escoltar Sergi Segura.
Doncs mira, no et diré la convocatòria oficial perquè no se'ns ha facilitat, però si vols sorpreses d'última hora no n'hi ha hagut. És a dir, hem vist sortir els habituals amb el xandall posat, coixí sota el braç i pujar cap a l'autocar. Hem vist, malauradament, doncs el que ja apuntàvem ahir, que Jan Molina ha marxat vestit de carrer, perquè se m'entengui, que Gerard Fornés ha marxat vestit de carrer i que, per tant, doncs les dues baixes que sabien, si se m'ha escapat algú altre, premi pel cos tècnic del Sabadell, que ho ha aconseguit dissimular molt bé. Però, en tot cas, jo crec que no hi ha sorpreses d'última hora. Veurem com estan, doncs, el que dèiem a les últimes setmanes. La setmana passada va donar un petit ensurt, que, per sort, va quedar no res, Albert Urriols Urri. Kaiser també va tenir algun petit ensurt la setmana passada, però ja vam veure que va poder jugar sense cap mena de problema. Que Estals no acaba de fer net del tot d'aquell cop, ja fa dies, ja fa setmanes, d'aquell cop a les costelles davant el Cartagena, però per contra, al igual que els altres dos companys que acabo de comentar, hem vist jugar el Xino sense cap mena de problema. Per tant, tot fa pensar, insisteixo, sense que hi hagi sorpresa d'última hora, que demà acabarem de desxifrar-ho, que Ferran Costa, com ell mateix apuntava ahir, podrà comptar amb els mateixos que ja tenia la setmana passada per, en aquest cas, rebre la visita del Teruel.
És curiós perquè el Sabadell té com un bloc molt definit de 12, 13, 14 jugadors que estan participant en el gruix de minuts de la temporada, però en canvi és molt fotut d'adivinar les intencions de Ferran Costa o de clavar l'11. Jo crec que si féssim una juguesca cada setmana, home, algú per descarte pràcticament acabaria encertant-lo, però la majoria faria com 9, 10 jugadors que tots tenim al cap, i sempre balla un amunt, un avall, que si tres centrals o dos, que si López Pinto fa de fals carriler, com es va definir ell mateix, que si pot entrar segura per aquí, Ton Ripoll l'altre dia va descansar, estals per l'esquerra o per la dreta, al davant si Miguelete, si Coixa, etc. Són com petits matisos dins d'una columna vertebral, però que fan que sigui realment difícil imaginar-te l'onze.
Doncs el que diem, Miguelete si juga a casa o no juga a casa, si Rubén, que va tenir una titularitat i en canvi l'altre dia no va jugar cap minut, recordem-ho, no només és que no va entrar l'onze, sinó que no va gaudir de cap minut en el partit contra el Teruel. Sí, sí, com dius, hi ha aquest grup de jugadors, de moment, amb els que Ferran Costa va comptant en el que portem de temporada, però sempre amb petits matisos o amb petites variacions. Ara dit això, demà és capaç de repetir-te l'onze clavat i ens deixa aquí amb cara de babaus.
Pensava que no vas a dir al revés, de canviar-me cinc peces de cop i volta.
No, és possible, però que em referia més a això, que ara tigues allà, que sempre toco alguna cosa, no patiu, que ara tornaré a repetir l'onze titular, no. Però per més a banda és així, no? El Sabadell sempre té matisos, i com ell mateix comentava ahir, això dels dibuixos tàctics fins i tot, està molt bé per la fotografia inicial, però després el partit té variants, el partit té canvis, el partit té adaptar-se al que pugui anar succeint al llarg dels 90 minuts, i en això ens estem fent un fart de veure variacions, insisteixo, des de que Ferran Costa és el tècnic del Sabadell aquesta temporada.
I un dels dubtes, segurament, no per aquest partit, sinó en les primeres ja 8 jornades, incloent la de demà d'aquesta primera federació, és en concret el flanc esquerre, perquè aquí ha jugat Estals, ha jugat López Pinto, ha jugat Sergi Segura, que ha tingut intermitències, no? Ha tingut partits en els quals ha tingut força protagonisme, d'altres, malauradament, també l'ha tingut per una expulsió que va provocar després la sanció, i que quan tornés a estar disponible va caure d'aquesta primera unitat, o com a mínim no va sortir d'inici als següents compromisos, i per tant el de Villarreal, que està en un punt així, després de 7 jornades només, gairebé les ha vist de tots colors.
Sí, ell recorda que es va expulsar o que va cometre una tonteria a Sanlúcar, i allò jo crec que el va penalitzar després de tornar de l'ascensió. Jo crec, no tinc la informació, però em temo que el Jassira es va pagar, per dir-ho així, l'expulsió de 15 dies abans. És cert que després va tenir algun problema físic, que tampoc no l'ha deixat estar al 100%. De fet, es va perdre algun partit precisament per no haver estat al 100%. I, de fet, la setmana passada tornava després d'haver entrenat molt poques sessions amb la resta de companys. Però, en definitiva, com dius, no ha fet més que començar la temporada, i ja ha passat gairebé per tots els estats, no? El fet de jugar d'inici, sortir de suplent, estar a la banqueta i no jugar, estar sancionat, estar lesionat, bé, per ser 7 setmanes ha vist una mica de tot plegat.
Sense designació, per cert, ara estava actualitzant-la, de moment sabem que Mateu Busquets Ferrer serà l'àrbitre de l'Oviedo Espanyol de primera de demà, però queden, què, 30 hores pel partit de demà?
Sí.
Doncs
sí, sí.
Ara mateix no sabem qui és l'àrbitre, encara, i res, estarem actualitzant allò F5 a mesura que vagi avançant el programa per veure si podem dir el seu nom. Les ha vist de tots colors, lesionat, expulsat, jugant de titular, no jugant res, etc. I amb ell ha parlat avui el Sergi Garcés. Deixa'm, si vols, algun titular així d'entrada i ara l'escoltem. Com l'has trobat, el castellonenc?
No seré massa original, ni ell ni jo, o ni jo ni ell. Il·lusionat i amb el repte per endavant, que té demà l'equip i que potser té ell també.
Doncs duel de Sergi Garcés amb Sergi Segura, ara fa tot just uns minuts, just abans de pujar-se a l'autocar camí de Madrid. Aquest és el resultat.
Sergi Segura, bona tarda. Com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé.
Preparats, coixí, no sé si manteta o no. Bé, toca una altra d'aquestes excursions, però clar, venim d'on venim, d'haver fet alguna ruta allà pel sud, no sé si fins i tot ahir feien broma i deia, això és un passeig.
Sí, totalment, pareix que fer 7 o 8 hores de bus és un passeig, però és molt sacrificat. Arribem el dissabte a la matinada, a les 5:30 de la matinada, però bé, és el que toca, hem d'anar, treure els 3 punts i tornar aquí.
tant de bo sigui que aquest retorn que no s'ho traurà ningú, les hores són les que són, home, si és amb una alegria m'imagino que millor, sempre es passa millor, no?
Sí, totalment, sempre ho comentem, no, no és el mateix tornar a haver guanyat o haver tret un bon punt en un bon camp que tornar amb una derrota. Nosaltres som un equip competitiu, volem puntuar totes les setmanes, si podem de 3 millor, i l'objectiu és aquest sempre.
El Corcón, algú pensarà, com no és el Cartagena que ve de segona, com no és l'Eldense que ve de segona, bueno, segurament, i no sé si estàs d'acord, i si ja heu vist, segur que heu estudiat una mica el rival, l'equip, si no el més complet, dels més complets que us heu trobat en aquestes primeres 7, ara ja 8 jornades.
Sí, sí, totalment d'acord. És un equip que la temporada passada no estava a segona divisió, però fa 3 anys sí que estava a segona divisió. És un equip, un club que té l'objectiu de pujar, és un club que fa les coses molt bé, que tenen molt bon cos tècnic, l'equip està molt ben treballat, tenen molts bons jugadors i, com has comentat tu, és un equip molt complet en defensa com en atac, i serà un partit molt difícil. No té el nom a nivell de club que tenen altres clubs a la categoria, però això no vol dir res.
I un camp, que no sé si t'ho ha dit algú ja amb un cert històric, i si no t'ho diem nosaltres ara, on no hem estat capaços de treure mai res. Per tant, home, ja empitjorar, és impossible, bromes a banda, clar, el repte aquest de que alguna cosa tindrà Santo Domingo i alguna cosa tindrà l'Alcorcón, que cada cop que ens hem creuat en el camí sempre han estat equips complicats a casa seva, sobretot.
Sí, no, és un club que les últimes 2 dècades ha estat sobretot a segona divisió, quan va baixar a primera rep va tornar a pujar. És un club que té pressupost, que té massa social, dins d'una comunitat autònoma com és la de Madrid, que té molt de respaldo a nivell econòmic, i és un club que estarà ahí a final de temporada lluitant per pujar, i l'equip és molt bon equip i serà molt difícil treure punts allí.
Fixem-nos a nosaltres, ho has dit, un equip competitiu, aquest Sabadell, ho ha demostrat en aquestes primeres 7 jornades, difícil de batre, potser té els deures ara o té el deure més immediat de transformar-ho això, no en un empat, que depèn com vagi el partit ja serà bo, però sí en pensar que, home, de tant en tant, alguna de 3 sí que també hem de sumar.
Sí, totalment, estem fent les coses molt bé, hem de tindre calma, que hem de pujar de divisió, hem comentat ja la dificultat de la Lliga, i crec que estem fent les coses molt bé, estem construint des de la defensa, en encaixem molts pocs gols, concedim molt poques ocasions. A partir d'ahir sabem que hem de fer més gols, hem de ser més incisius, hem d'arribar més a l'atac, o estem treballant i som conscients, però hem de tindre calma, tots tenim moltes ganes, però a poc a poc les coses aniran col·locant on toquen.
I amb el Sergi Segura, que suposo que amb ganes ja, després d'haver-se quedat fora, d'haver tornat a convocatòries, d'haver tingut alguns minuts, de tornar a aquest punt de titularitat, que va cara, ara mateix va cara.
Sí, sí, totalment, caríssima. Això parla del nivell que tenim aquesta temporada dins la plantilla, perquè és una plantilla super, super competitiva, tenim jugadors de grandíssim nivell i ho estan demostrant, i no és fàcil, no és fàcil. Vaig començar jugant, però bé, vaig tindre l'error de l'expulsió allí a Sanlúcar, i després es costa. Fa 2 setmanes vaig tindre la lesió de l'esquena en una caiguda, he estat fora una setmana, i la setmana passada sols vaig poder entrenar 2 dies, i és molt difícil, però aquí l'important no sóc jo, l'important és l'equip, i jo sumaré des de la posició que em toqui, si he de ser de suplent, de desconvocat, i de titular, la qüestió és sumar i que el Sabadell torni on es mereix abans que més tard.
I l'última te la faig també a títol molt personal, evidentment, amb aquest dibuix que ha anat variant. Ahir ens deia el míster en roda de premsa, bé, això dels dibuixos tàctics cada cop és més del moment de començar. Després hi ha molt, molt moviment, molt interpretar, molt saber llegir el partit, i l'equip es va adaptant a aquests canvis. Sortirem de 4, sortirem de 5, ja ho veurem. No cal que no posem en el jardí que m'hagis de dir que no ho sabem encara, però bueno, en tot cas, no sé si en aquest sentit un es troba més còmode a títol personal en un tipus de defensa amb un altre. L'any passat ja vam veure també l'equip jugar variant. Com et trobes més còmode tu?
No, si me preguntaré si juguem de 4 o de 5 aquesta setmana, no t'ho diria, o sigui que per ahí està tot clar, i jo em trobo còmode on sigui. O sigui, a la posició de central esquerre amb línia de 3 estic còmode, a la posició de carril esquerre estic còmode, a la posició de lateral esquerre estic còmode, o sigui que on toqui.
Pel·lícula, música, dormir, parlar amb algú, mòbil, com són els viatges?
Llegir, tinc el llibre d'Agassi, un llibre també dels estoicos, el que faré veure alguna pel·lícula també, I res, descansat una mica, que estic cansat.
No ets dels de les cartes, per tant, no ets del clan de les cartes?
No, jo sóc dels estar endavant amb els cascos i amb el coixí.
Que vagi bé i ànims, paciència, que el viatge és llarg, però segur que demà, si és amb un somriure com el teu, per tornar serà bona notícia. Gràcies, Sergi.
Moltes gràcies.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Doncs Sergi Segura, que és un dels membres de l'expedició del Sabadell, que fa una horeta mal comptada, Sergi, que han arrencat?
Doncs sí, han sortit a un quart d'un, aproximadament, minut amunt, minut avall. Per tant, sí, una mica més d'una horeta porten per carretera.
Doncs això, que els hi queda una bona pallissa encara, entenc que dinen a mig camí.
Portaven el dinar incorporat.
Ah, ja el portaven.
Sí, he vist a la nutricionista, la Vanessa, que estava repartint paquetets, juntament amb els responsables del material i amb el delegat. Eren els encarregats d'anar passant el bufet. I res, el dinar es farà sobre la marxa, per tant, per no perdre temps amb una aturada innecessària, que se mantingui això d'innecessària, o una aturada extra, i a dormir a les Rozas, a la ciutat del futbol. Dormirà l'equip Arlequinat, a la seu de la Federació Espanyola de Futbol. De fet, no estava descartat que demà al matí hi hagi una mica d'activació a les mateixes instal·lacions de les Rozas i prèvia, doncs, aquest entrenament. Prèvia aquest partit que hi haurà a la tarda a Santo Domingo, recordem-ho, en aquest cas, aquest enfrontament davant el conjunt de l'agrupació deportiva Alcorcón.
Doncs 20 minutets de Santo Domingo, que dormirà aquesta expedició. Dona per un tema, que ell llegeix el vestidor del Sabadell en els desplaçaments. Agassi i estoïcisme. Diria que Òscar Cano, l'exentrenador del Sabadell, era bastant també dels estoics. Diria, i a més, casa bastant amb la manera de ser del tècnic granadí, però també donaria de si qui llegeix i qui no. Igual que deies això de cartes, no cartes, etc. Qui fa què en aquell autocar?
Hi ha un team cartes que ens asseguren que és molt actiu. I que a vegades...
Noms, ja? Algun?
Deixa'm que acabi de negociar els permisos pertinents per no ficar ningú en el jardí. No fos cas, això passava bé, amb una altra història, a la prehistòria gairebé, i amb un altre club on un va tenir l'oportunitat de treballar, que era l'Hospitalet. No es podien dir de ben quines coses, que les dones escoltaven els programes i després veien que faltaven diners, perquè... No s'havia de jugar amb diners, però ja saps com van aquestes coses.
Algú havia palmat.
No dic que en l'autocar del Sevilla juguin amb diners.
No, que ha quedat clar que parles de l'Hospi de fa 20 anys.
Correcte, o més, o gairebé 30.
Ha prescrit el delicte, sí. O sigui, allò, si no han recuperat ja els calés, malament rai. Ha sortit la designació de segona, Andorra-Granada, Marta Huerta de Aza.
Ja se viene.
Però de moment encara no tenim àrbitre, i si vol, Sergi, per rematar el bloc...
Ara,
recordem...
el Pere Gallifa, que tothom estigui atent. A les dues notícies migdia, sí, el Pere Gallifa ens dirà...
Amb el nom del col·legiat. I simplement repassem una miqueta la jornada, perquè un cop més a la primera federació integrar el divendres destinat a un dels dos grups, no s'està repartint. Per tant, darrere de l'Alcorcón Sabadell, que per cert, ho parlàvem per via interna, va dins del canal lineal, és a dir, Movistar, Digi, Orange, etc. Tots aquests sí que podran veure el partit a Santo Domingo a les 7 de demà, òbviament, des de mitja hora abans, a la sintonia de Ràdio Sabadell. A un quart de 10, el partit que comentàvem abans també, el Cartagena-Algeciras, és curiós perquè llavors, dissabte, només hi ha dos, Hércules-Villarreal B, duel del País Valencià, a un quart de 5, i a les 9 de la nit, Europa-Eldense, per tant, aquí hi ha una franja que ha quedat deserta, ha quedat buida, i això sí, la jornada de diumenge, ben farcideta, des de les 12 del matí, amb doble ració, Atlético Madrileño-Juventud Torremolinos, duel de Javi Morcillo contra Peque Polo, per cert, i Nàstic de Tarragona-Tarazona, últim partit abans de venir aquí a la Nova Creu Alta.
Et signava aquests dos horaris quan toquin anar tant a Alcalà com a Tarragona, Tanco parèntesi.
Tarragona, al final.
No.
Home, si jo m'he de barallar per algun horari...
Home, a veure, sí, abans un altre que aquest, però que te'l signava els dos.
I després, un quart de 5 de la tarda, Teruel, Sevilla Atlético. Dos hores després, un quart de 7, Antequera, Marbella i Murcia, Ibiza. Tros de partit, Murcia, Ibiza. No és que hagin arrencat molt bé els dos, però dos candidats a tot. I tanca la jornada el duel verd i blanc entre el Betis Deportivo i el Sanluqueño. Garcés, dos minuts per sobre de dos quarts de dues. Alguna coseta més o no?
Tranquil·litat.
No val esperar-me amb el cotxe en marxa.
Tranquil·litat en el servei.
Quan encara està l'hotel suís sonant.
Quan soni la sintonia de sortida, allà t'espero.
Amb la maleta directament.
Fins ara. Fins ara.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Avui que la cosa va de dinars, hi ha doble ració de plats contundents aquí a l'Hotel Suís. Abans d'anar amb les postres, hem fet la part del centre d'esports, hem de parlar també de la Champions, perquè ahir, déu-n'hi-do, molt bon partit, jo crec, sobretot els primers dos quarts i mig del Keio Natació Sabadell, la seva aventura a la fase de grups d'aquesta Copa d'Europa de la Champions masculina de waterpolo. Ha començat, com era d'esperar, amb derrota. Vituri, com estàs?
Hola.
Però, això sí, ens vam arribar a il·lusionar ahir durant molts minuts. Tu estaves a la piscina amb una possible gesta, que la vèiem, que era factible, de l'equip de Quim Colet contra el tot poderós Atlètic Barceloneta.
A més, us anava passant per via interna fotos del marcador, de la piscina de Can Llong, dient que hi haurà sorpresa avui, serem capaços de guanyar avui l'Atlètic Barceloneta. Doncs no, no vam ser capaços.
No, però va ser com de tot a res, no? O sigui, no hi va haver ni anestèsia d'il·lusionar-nos, d'anar pensant a mesura que avançaven els parcials, que allà que continuem dins, que estem en vida, etc., a que de cop i volta el mastegot sobre la taula del Barceloneta no va donar torn a rèplica.
És que vam passar del millor moment del club, segurament, d'aquest màxim avantatge de dos gols, a de cop veure cinc per sota en el marcador a pocs minuts pel final i dir, doncs mira, un dia més, com bé dius tu, arriba un moment que el Barceloneta diu fins aquí, accelera, prem l'accelerador i no dona opció al rival. Però sí, sí, realment, molts minuts ahir, la cosa va estar prou igualada, de fet. 21 i mig, que va ser el moment en què el conjunt mariner es va posar per davant 9 a 10 i ja no va anar a tornar per darrere en el marcador. Realment va ser un gran partit de l'equip de Quim Colet, malgrat totes les circumstàncies. De fet, com dèiem, a l'inici del tercer quart es va arribar a situar el club 9 a 7, amb aquestes dianes inicials al tercer quart de Martín Famera i de Sergi Cabanes, però... Escolta tu, en aquell punt va despertar el Barceloneta.
La fera.
Va despertar la fera. Van cadenar, a més, amb una facilitat pasmosa, un parcial de 0 a 7, que no sabies ja ni per on queien els gols.
Per on queien, sí.
A més, 5 d'aquests 7 gols van ser en qüestió de 3 minuts, els últims 3 minuts del tercer quart. Va coincidir també amb la tercera expulsió de Famera, que és especialista defensiu. Bé, en qualsevol cas, aquest parcial...
Que jugava contra els seus excompanys.
Sí, correcte. Va estar el xec una dècada allà al Barceloneta. Però bé, aquest parcial que al final va enterrar qualsevol opció del club de protagonitzar la que hauria estat sense cap mena de dubte la gran sorpresa d'aquesta primera jornada de la Champions. A més, recordem, amb l'absència d'Alberto Barroso, ahir bon paper de Costa a Berca, amb 5 gols, va liderar l'atac, i també bon complement Rafa Vergara, el brasiler, que en va anotar 2 i que ens reconeixia al final del partit que el Barceloneta realment no perdona quan tens aquests minutets de desconnexió.
Estamos como creciendo cada partido, pero es muy duro el equipo como Barceloneta, a la que perdemos la concentración, aunque por pocos minutos nos hace pagar, así que intentar aprender, seguir creciendo y que tenemos más partidos con ellos, intentar llegar más vivos a la última parte, ya sea para un punto de llegar a ganar el partido.
N'hi haurà més, de partits contra el Barceloneta aquesta temporada.
Lliga regular, segona volta de la fase de grups de la Champions i, qui sap després, play-offs, Copa, etc.
En calculaven l'altre dia que en podien haver-hi fins a 10. Aquesta temporada. En portem 3?
Sí, 3. El quart està garantit. Els dos,
i dos
el
més,
cinquè
sí.
I sisè de Lliga Regular també.
I llavors pots tenir Copa del Rei,
setè, i llavors play-offs, no?
Play-off.
O si et creues en una... Tant de bo Final 8 o no, Final 4 o...
Això és més complicat. Això ja una miqueta més complicat, però...
Final de la Champions.
Sí, bueno, clar.
Que jo Atlètic Barceloneta.
No, però mínim això, mínim 9, gairebé garantits. Per tant, hem recorregut el 33% del camí. Això sí, de moment, amb el mateix desenllaç ahir a Can Llong que el de la Supercopa d'Espanya o el de la Copa Catalunya, amb aquella sensació que hem reduït una miqueta el forat, tot i que continua sent molt, molt complicat. De fet, al final del partit, el tècnic Quim Colet feia, per mi, una reflexió interessant, i és que sempre parlem d'aquesta diferència de fons d'armari, de rotació que té l'Atlètic Barceloneta i els grans gegants del continent respecte a un equip com el club, que va amb 14 jugadors o amb 13 jugadors de primera plantilla i que quan a sobre se li cauen un parell de peces per lesió o per malaltia, doncs es nota encara més aquesta diferència. Però no només és una qüestió de fons d'armari, sinó també d'aquells moments de saber prendre la decisió adequada quan estàs jugant amb aquest punt de fatiga que no té el rival.
Ells constantment estan fent rotacions i el seu nivell, evidentment, no baixa. Nosaltres estem més limitats de rotacions, llavors, clar, hi ha un cansanci físic, però moltes vegades no només és això, no? És una miqueta el saber jugar. Clar, amb cansanci és més difícil jugar aquestes situacions, intentes ajustar, en comptes d'ajustar tant, doncs intentes veus mitges avantatges i quan no, d'alguna manera no estàs al 100% per aquesta acumulació tan física com també de nivell, enfrontar-te constantment al nivell que tenen ells, doncs pot passar això, no?
I segurament per això, en els duels més igualats, a la llarga, en els últims minuts, l'Atlètic Barceloneta acaba al final imposant-se a la majoria de rivals. Per tant, Vituri, ni que sigui per una qüestió de gols, el Natació Sabadell comença el grup D, que és en el qual ha quedat enquadrat en aquesta Champions masculina, en tercera posició.
Sí, mira, m'has fet pensar, faig un petit incís, en això que deies ara, el partit de Lliga del Barceloneta, a primera jornada, ara tiro de molta memòria, jugava contra el Medi, el resultat, si tens l'ordinador i el vols buscar en un moment, va ser escandalós, va ser, crec que de 27-7, una cosa per l'estil, però el partit anava, no sé si 8-7, 9-7, total, que una mica en la línia del que dèiem, en aquest fons d'armari l'aprofita en un moment determinat el conjunt mariner per, si cal, ficar-te un parcial com el que doncs això va rebre el Medi, que ara estic parlant de memòria, mentre Adrián Arroyo l'està buscant a l'ordinador, crec que va ser de 20-0, una cosa molt, molt exagerada. Però bé, pel que deies tu, de moment el club comença el grup D en tercera plaça, explicàvem ahir que el Marsella havia guanyat 11 al Hannover en l'estrena, i després d'aquesta primera jornada el que queda clar és que els francesos seran els grans rivals del Keio en aquesta lluita per la segona plaça, i en aquest sentit diu Vergara que aquests partits contra el Barceloneta s'han de jugar, estan molt bé, però el que realment importa ve a partir d'ara.
El Barceloneta lo tiene como favorito en el grupo, pero creo que Hannover y Marsella son los equipos que tenemos que batir. Y así, cada partido intentar crecer, pero con foco en Hannover y en Marsella.
Doncs això, posar el focus en aquests dos rivals, Adri, Marsella i Hannover, que recordem, serà el primer rival a domicili, el primer desplaçament, el tenim d'aquí a 13 dies, el dia 29, dimecres 29, a quarts de 7 de la tarda, aquesta visita a Terres Alemanyes en la segona jornada de la Champions. Abans tenim Lliga, segona jornada de la Divisió d'Honor aquest cap de setmana, novament a més amb un doble compromís assequible tant pels nois com per les noies. De fet, l'Astralpool és el més matiner, que rep a l'Horta, nouvingut a Divisió d'Honor, dissabte a 3:15 a Can Llong, mentre que el Keio visita a 6:45 de la tarda la Pere Serrat del Sant Andreu, que no té ni de bon tros el potencial que té el femení, que és el gran rival de les de David Palma. Què, te n'has sortit o no?
Sí, home, i tant. Déu-n'hi-do, O sigui, bona memòria. El partit anava 8-6 i acaba 27-7.
És que em va cridar molt el parcial aquest, de 19-1, no?
Sí, sí, i a més en tota la segona meitat el Medi no veu porteria, amb parcials de 6-0 i 7-0 en el tercer i quart període, per acabar això, guanyant l'Atlètic Barceloneta de 20, un partit que anava 8-6.
Imagina't.
No està malament. Vituri, gràcies.
A tu, que vagi bé. Bon viatge.
Publicitat, gràcies. I a la tornada tenim un bon bloc de futbol. Hi ha derbi aquesta setmana a la segona catalana. Tenim la història de l'Aruna Diaby, que deia mare. Tenim futbol juvenil, torna a la Divisió d'Honor després d'una setmana d'aturada. O també derbi comarcal, no de la ciutat, sinó amb el Sant Quirze del Sabadell femení.
Benvolgut professional. Que el teu client vulgui finestres a mida que s'ajustin a les seves necessitats és una bona idea. Si a més suposen un estalvi energètic al seu habitatge, és encara millor. I per això a Obramat t'oferim finestres a mida de PVC i alumini que s'adapten a qualsevol reforma, a més del millor assessorament professional per ajudar-te. On compren els professionals. Obramat.
No és fàcil gestionar això i al final l'equip ho ha sabut gestionar també perquè crec que hi ha una sèrie de perfils que es van incorporar al mercat d'hivern que també han fet créixer en això.
Marques el 85,5, ja no tens temps d'un hipotètic 2-2 perquè ja s'ha de menjar l'afegit i una mica en què perds temps d'una cosa i l'altra i ja no et dona temps a remuntar-ho.
Factors com l'horari del partit, no? Serà important, a veure quants arlequinats ens podem desplaçar, però crec que serà un factor important també.
La mateixa tertúlia, el mateix dia, el mateix horari, però ara a Primera Federació.
Tribuna Preferent, la tertúlia del Centre d'Esports a Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, de tornada, encara sense designacions, van plovent mica en mica, ara la primera divisió femenina, la Lliga F, però de moment no tenim àrbitre pel Sabadell Alcorcón, perdó, per l'Alcorcón Sabadell, que juga a Santo Domingo, de demà a les 7. Anem a parlar de futbol territorial, la segona catalana viurà diumenge a 3:15 el primer dels únics dos derbis sabadellencs que tindrem aquesta temporada al grup. Amb els descensos del Can Rull, Rómulo Tronchoni i del Sabadell Nord, hem passat de tenir-ne 12 a només 2. El municipal de la Creu serà l'escenari d'aquest primer sabadellenc a Tibidabo de la temporada. La prèvia del derbi l'hem fet avui amb aquest reportatge amb la veu de l'estudiant en pràctiques, la Laura Frías.
Després d'un mes de competició, els dos equips arriben al duel local empatats a 7 punts. Per diferència de gols, la sabadellenca és cinquena, tancant la zona play-off, i el Tibidabo, setè. Igualtat màxima en una prèvia que fem avui amb els dos tècnics. Per aquest ordre, Juan Carlos Rodríguez, tècnic dels Taronges, i Toni Sánchez, l'entrenador dels del Torre Romeu. Les mateixes quatre preguntes per a tots dos. D'entrada, sobre el moment de forma en el qual arriben al derbi.
Por ser principio de temporada, llegamos bastante bien. Dos victorias, un empate, una derrota en los últimos minutos, o sea que venimos con ganas, la verdad que sí, con ganas y bien.
Yo creo que el equipo llega bien, llega en forma físicamente, llega con confianza también tras los últimos dos buenos resultados y con buenas sensaciones.
Diu el tòpic que derbi sempre és especial i sempre deixa enfrontaments amb el plus de tensió. Quin guió de partit esperen els dos entrenadors?
Primero que se vea buen partido para los aficionados y como siempre se dice, que gane el que tenga más ocasiones o el que meta más goles. Pero bueno, espero un partido competitivo.
Me espero un partido muy intenso porque los dos equipos pues, son agresivos, son intensos. Y un partido dinámico, de muchas transiciones, de robar y ser verticales. Un partido tenso, difícil, y a ver, que esperemos ganarlo.
Ara toca fer d'espies. Si t'has de quedar amb una sola cosa, quin és el principal perill del rival? Recordem, primer, Juan Carlos Rodríguez de la Sabadellenca, i després, Toni Sánchez del Tibidabo.
Han fichado, han renovado bastante la plantilla. Yo lo estuve viendo la semana pasada, me gustaron muchísimo. La verdad es que el ataque, la verdad que es muy bueno.
La velocidad que tiene arriba, con la gente que ha incorporado, pues que son gente que ataca muy bien los espacios, que son muy verticales. Y yo creo que ese es su mayor peligro.
I per últim, tot just serà la cinquena jornada del campionat, però també els preguntem de cara al futur. Els tècnics de la Saba i del Tibi, on veuen a finals de temporada l'altre equip de la ciutat?
Yo creo que van a estar entre los cinco primeros. El año pasado ya se le escapó, por H o por B se le escaparon, pero yo creo que tienen plantilla para estar entre los cinco primeros.
Es una pregunta muy difícil porque queda mucho. Y bueno, al final yo creo que sí que va a ser un equipo para luchar más para entrar al playoff que para la salvación, la verdad.
L'any passat, el precedent al Municipal de la Creu va acabar amb empat a 1. A la segona volta, a Torre-Romeu, victòria de la Sabadellenca per 2-3 en l'últim minut. Diumenge, a 12:15, tornarà a rodar la pilota a la zona sud de Sabadell.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Recordem, 7 punts de 12 possibles per tots dos i, més enllà d'aquesta igualtat numèrica i del bon inici, sensacions molt semblants dels dos entrenadors, amb bon regust aquest primer mes de competició, els dos destacant l'atac del rival, els dos preveient també un duel igualat i, com escoltàveu ara, també veient el rival de mitja taula en amunt en el tram final de temporada. A la Sabadellenca, per cert, estan d'enhorabona perquè ja tornen a comptar amb l'Aruna Diaby. Ho dèiem en començar el programa. Alguns de vosaltres potser el recordeu. Al gener del 2024, ara fa gairebé dos anys ja, l'Aruna, ara futbolista juvenil, va haver de ser operat d'urgència per una infecció al cervell. Va poder sortir del taulí després d'uns mesos ingressat, però havia d'esperar una segona operació per acabar de reconstruir-li la part del crani que li faltava, que havia perdut, amb una pròtesi a mida. En aquest impàs, a Ràdio Sabadell vam conèixer la seva història, el vam veure, per exemple, amb un reel a l'Instagram de la ràdio, i ara hem tornat a trobar-nos amb ell per saber com està i si pot fer vida normal. Torno a citar el mateix. Aquesta xarxa social a Instagram, si aneu allà, trobareu un reel on veureu el propi futbolista de tornada als terrenys de joc, li posareu cara, veu, etc. Però també tenim la versió radiofònica d'aquest reportatge del Sergi Parc, més extensa i amb el somriure d'orella a orella, que tenim tots després de veure un altre cop vestit de curt a l'Aruna Diaby després d'aquesta gran història de superació.
Una pròtesi al cap, alguna seqüeleta de quedar, no? I el que tothom pensava, i tothom deia, aquí molta gent deia que l'Aruna no tornaria a jugar.
És la veu del José Sac, president de la Sabadellenca i també entrenador de l'Aruna. Han passat gairebé dos anys d'aquella primera operació d'urgència a la qual es va haver de sotmetre l'Aruna. Un autèntic mal de cap que va posar en risc la seva vida per una infecció derivada d'una sinusitis.
Vaig estar en cama, al taulí, vaig tenir una infecció al cap, una sinusitis, que se va quedar infectant. I això, vaig estar uns quants mesos en cama i que no podia moure, no podia fer res. I al cap de sis mesos, més o menys, vaig poder sortir.
El primer pas estava superat, però encara en faltava un altre. L'Aruna havia perdut un tros de crani i necessitava una pròtesi per reconstruir el seu cap.
Esperant que tornessin a col·locar el cap, el tros que havia tret. Sí, un tros de crani. I va acabar fent... El meu ja s'havia espatllat, ja no... Estava infectat. I van fer una pròtesi, perquè... Una pròtesi a mida per a mi.
Fins aleshores havia d'anar amb molt de compte. Qualsevol pas en fals podia tornar a fer perillar la seva vida.
Vaig tenir que tenir molt de cura amb el meu cap, perquè si no, si em donava un altre cop, podria acabar pitjor que abans, perquè ja no tenia la protecció del crani. Llavors vaig estar com... fent més restricció d'activitats i tot això, i i després de... Una mica abans de que em posessin la pròtesi, vaig començar a fer una mica més.
És a dir, que fins que no tingués la pròtesi no podia jugar a futbol. Ara bé, l'acabem de sentir dir que abans d'això ja va fer alguna cosa més. Alguna cosa més vol dir que...
Ja havia començat a jugar a futbol abans, una mica abans, perquè ja no podia aguantar més... ja després de la pròtesi ja va ser tot normal.
Les ganes de tornar a jugar a futbol de l'Aruna eren infinites, però tota precaució era poca. A finals del 2024, l'operació de la pròtesi va ser un èxit i poc després, el jove sabadellenc d'origen senegalès ja va poder fer vida normal. El José Sac explica aquesta anècdota.
Va haver-hi una cosa molt, molt curiosa. Al mes de gener, que feia un any, que ja ha passat tot, un dia, bueno, estava per aquí, va, Aruna, ¿quieres entrenar? Sí. I vam fer un exercici de centrades i rematades i la primera rematada de l'Aruna va ser de cap.
Increïble, però cert. Tot i això, es va optar perquè no tornés a competir fins la temporada següent, és a dir, l'actual. Al cap i a la fi, feia uns mesos, la situació de l'Aruna era delicadíssima.
Com que estava el tema tan complicat amb la família, jo pensava que no el tindríem. No perquè no pogués, sinó perquè dic, potser pues no el deixen o el que sigui. I el dia ja que va dir que venia a entrenar, Gavi va dir als altres, escolta, que l'Aruna torna.
Però ara els terrenys de joc tornen a gaudir de l'Aruna. Quan li va començar a passar tot aquest episodi, estava en edat de cadet. Ara juga el segon juvenil de la sabadellenca i ja ha disputat dos partits de Lliga. El passat cap de setmana va ser el seu primer oficial a casa, al Municipal de la Creu, des que va ser intervingut.
Veure el seu rendiment, perquè una cosa és que digui, hòstia, tornes a jugar, però pots tornar a jugar i no toca pilota. O que se te'n vagin, però és que, clar, veus el seu nivell i dius, hòstia, se't cau la bava i t'emociona, no?, el fet de bueno, hem esperat tot aquest temps, però jo crec que, hòstia, tornarem a gaudir tots plegats.
El malson s'ha acabat definitivament. L'Aruna torna a jugar a futbol amb normalitat.
I amics i tots m'han esperat, han estat amb els braços oberts esperant-me i arribar aquí, fins a arribar aquí.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Doncs després de tants i tants mesos, el que dèiem, l'enhorabona des d'aquí i que la normalitat sigui veure'l jugant. Ara ja amb el juvenil ha cremat tota l'etapa cadet, malauradament convalescent, recuperant-se d'aquesta infecció al cervell, però de nou aquí fins i tot l'altre dia va tenir un penal, l'oportunitat d'haver vist porteria en el seu retorn a casa, en el seu primer partit oficial al Municipal de la Creu, aquella no van a dins, però n'hi hauran unes quantes més, i insisteixo, les imatges d'ell, arroba Ràdio Sabadell a través d'Instagram per veure aquest reel. Parlàvem de l'amateur de la sabadellenca, que tindrà derbi contra el Tibidabo, també tindrà un duel de proximitat el sènior femení del Centre d'Esport Sabadell, després de perdre el segon partit consecutiu contra qui és, tot i ser nouvingut a la categoria, el nou líder de preferent, l'Espanyol C, les arlequinades busquen tornar al camí del triomf contra un rival de sobres conegut també la temporada passada, igual que els dos últims. Ara toca el Sant Quirze. Si l'equip de Santi Fernández ha sumat 6 dels 12 punts en joc, les quirzatenques en tenen 3 menys, 3 per tant, i són a la zona mitja baixa de la taula. El tècnic arlequinat, en certa manera, assumeix un punt de favoritisme de cara al duel d'aquest diumenge.
Sant Quirze, al final ja ens coneixem de la temporada passada també, que van pujar, sí que és cert que han tingut alguns canvis a la plantilla, doncs com hem tingut nosaltres, i sí que sentim que és un partit on ja la temporada passada els dos partits van ser resultats molt favorables i esperem que aquesta temporada ens ho guanyem, òbviament, durant la setmana i el terreny de joc, però que puguem treure també un bon resultat.
El derbi no serà potser tan especial com el Sabadell-Terrassa, que ja es va donar, ja es va jugar a l'Històric i que tornarà enguany a la Lliga, però igualment pocs secrets hi ha entre dos equips de localitats limítrofes i que, a diferència de les agarenques, s'han vist les cares amb més assiduïtat els últims anys, començant per la temporada passada, com ha recordat Fernández.
Sí, perquè tenim antecedents. Sí, perquè tenim aquests antecedents de la temporada passada, temporades anteriors, doncs sí que és una miqueta ja més historial que contra el Terrassa, que l'haurem de recuperar d'aquí poc també, però sí que és diferent en aquest sentit, no? Com contra el Terrassa semblarà que serà el primer després de molt de temps i contra el Sant Quirze ja tenim aquest historial d'endarrere.
L'any passat, per exemple, allà 1-5 sota la pluja per un Sabadell femení que s'estava jugant l'ascens a preferent. Diumenge, a 1:15 a Can Casablanques, aquest Sant Quirze Sabadell femení, una bona oportunitat per trencar el petit sotrac de dues derrotes seguides de les arlequinades. I avui acabem l'Hotel Suís en futbol juvenil. Torna la divisió d'honor juvenil després d'una setmana d'aturada per seleccions. El centre d'esports defensarà la seva plaça de Copa del Rei. Ara mateix és quart al conjunt sabadellenc després de 4 jornades i visitarà dissabte a les 5 un Nàstic de Tarragona que és desè amb 4 punts i que ve de veure sorprès per un equip teòricament de la zona baixa com era el Racing Zaragoza. L'entrenador del juvenil A arlequinat, Juanjo Roldán, ha destacat sobretot la fortalesa física del conjunt tarragoní.
El Nàstic és un equip físicament superior, amb les idees molt clares. Hem vist algun partidet d'ells i competeixen bé. És cert que l'última jornada van perdre contra Racing Zaragoza i a casa, i és una ensopegada segurament per ells, però és un equip a nivell mig de la categoria.
A la Lliga Nacional Juvenil, l'endemà diumenge a les 12, el Mercantil visitarà la Ciutat Esportiva Joan Gamper per enfrontar-se a un juvenil B del Barça, que és segon, ara mateix, només un punt per sota del Girona B. Un partit que es disputarà en un context completament diferent que el dia a dia dels mercantilistes del Joan Murtró de Raona Marinals, com ha explicat el tècnic dels graciencs Arnau Bassaganya.
Vas a un camp de gespa natural, no? Que els nois no estan acostumats a dimensions grans i, òbviament, amb un equip que té molt de talent, doncs serà molt complicat, però bueno, anirem a plantejar el partit per guanyar-lo i intentarem que fer-ho així.
Després d'encetar el curs amb victòria, el Narcís Sala contra el Sant Andreu, els mercantilistes només han sumat un punt dels últims 9 en joc, amb dues derrotes seguides que han fet mal al vestidor. L'equip de Bassaganya és 11è, només un punt per sobre del descens a preferent, i a 4 de l'ascens a divisió d'honor. El tècnic, però, no es mostra excessivament preocupat amb aquest petit sotrac.
Preocupant no, perquè el treball diari sé que és molt bo, que els nois treballen molt bé, però sí que és veritat que bueno, el guanyar pues, et facilita aquesta confiança i aquesta gestió de confiança dels jugadors, però bueno, crec que anem en bon camí. Sí que és veritat que no tenim els punts que voldríem, però bueno, seguirem treballant.
Diumenge a les 12 serà el Barça B Mercantil, després els graciencs enllaçaran dues jornades seguides de local, rebent a Raona Marinals, el Vilassar de Dalt i el Cornellà B. L'expedició de Ràdio Sabadell marxa cap a Madrid, cap al Corcón. Per tant, demà a l'Hotel Suís, en les hores prèvies del partit, connectarem des d'allà. Escoltarem també a Pablo Álvarez, que parlava avui en roda de premsa, el tècnic de l'Alcorcón, la nostra particular dosi dels divendres d'estadístiques, i a més tindrem un farcidet bloc de futbol sala i les prèvies de l'Oar Gràcia, també la designació arbitral. Deia de conya el Garcés que seria en temps de notícies migdia, doncs encara no ha sortit l'àrbitre d'aquest Alcorcón Sabadell. Abraçada des del control de so del Toni González, ara a l'hora del Notícies Migdia amb el Pere Gallifa i tota l'agenda informatius. Que vagi molt bé, bon dijous, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.